Bona tarda, ara són les 2 del migdia. La setmana que ve entrarem en fase de preemergència per sequera i els responsables de gestionar-la tenen sobre la taula la idea de prohibir la concessió de noves llicències d'obertura o ampliació d'empreses que gasten molta aigua, per exemple, la llicència de noves places hoteleres o d'indústries papereres, entre d'altres. Tot això perquè les restriccions no siguin només suportades pels ciutadans a casa nostra o pels pagesos, als camps i també als ramaders. I en aquest punt és on ens aturarem avui, en la ramaderia, que també pateix la falta d'aigua. Una ramaderia que, en contra dels que molts pensen, no és només una activitat econòmica dedicada a alimentar la població, sinó que va molt més enllà. A Catalunya, la ramaderia és també tradició, és vida als pobles petits, és conservació d'ecosistemes, de paisatges, prevenció d'incendis forestals i una cosa molt important, i és que posa fre també a l'abandonament de la població a les zones rurals. Per això, davant d'un episodi tan greu de sequera, ahir ho explicàvem, la pitjor dels últims 100 anys, atenció amb això, la pitjor sequera dels últims 100 anys, hem de mirar més enllà de la pèrdua econòmica que pot suposar això. La sequera pot fer perdre també la vida a les zones rurals de Catalunya. Per tant, és essencial que es dissenyin plans de gestió d'aigua específics per al sector ramader català. No té cap sentit aplicar les mateixes restriccions a una granja del Pallars amb 200 vaques que es dedica a l'elaboració de formatges artesans que a una indústria de bugaderia a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Avui marxarem fins al sector ramader. D'aquí uns minuts parlarem amb l'associació Dones Món Rural per veure com afronten la sequera lluny de la ciutat i d'haver per veure també, per conèixer un cas sobre com s'han reinventat algunes ramaderies del país davant la falta d'aigua. Ho farem en un dia on l'actualitat torna a situar-se a Madrid. Júlia Julio, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè avui Pedro Sánchez ja ha pres possessió com a president del govern espanyol en un acte al Palau de la Zarzuela aquest matí davant del rei Felip VI i també de la cúpula dels estaments de l'Estat.
Sí, i un cop feta la promesa davant la Constitució, el president espanyol podria anunciar la composició del seu nou govern durant el cap de setmana, tot apunta diumenge, en una roda de premsa a la Moncloa. La setmana vinent, els nous ministres prendran possessió a la Zarzuela i després es produirà l'intercanvi de carteres amb els predecessors.
Per tant, amb la jura del càrrec de Pedro Sánchez, comença a caminar una nova legislatura a Espanya que estarà marcada per la llei d'amnistia, una amnistia que recolzen 6 de cada 10 catalans. Ho diu el darrer baròmetre del CEO que s'ha conegut avui.
Els votants d'Esquerra, Junts i la CUP són els més favorables a l'amnistia, amb un suport del 94% entre els electors dels tres partits. El mateix baròmetre també pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament i que els partits independentistes perdrien la majoria per formar govern.
Us ho detallarem tot seguit d'aquí una estona, tot això el mateix dia en què els expresidents de la Generalitat, Artur Mas i Carles Puigdemont, i també diversos exconsellers del govern, són jutjats a Madrid al Tribunal de Comptes per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i també per l'acció exterior de la Generalitat que va fer entre els anys 2012 i 2017.
Els 35 encausats s'enfronten a una multa d'uns 3 milions d'euros que podria quedar sense efecte per la llei d'amnistia. L'advocat de la causa, Francesc Homs, atribueix part de la responsabilitat dels fets a la interventora general de l'Estat.
I en el bloc dels esports, la selecció espanyola masculina guanya amb molta comoditat a Xipre. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Els de Luis de la Fuente ja són a només un punt de passar com a líders de grup a l'Eurocopa 2024. El partit d'ahir no va tenir color i va servir per confirmar el bon moment de Lamine Yamal i veure el debut de Aleix García.
Mentrestant, salten les alarmes al Barça femení per les molèsties que pateix Alexia.
Sí, segons Mundo Deportivo, la davantera tampoc ha entrenat avui i és seriós dubte pel clàssic de diumenge contra el Madrid a l'Estadi Olímpic. Lluís Companys, que s'omplirà. Quasi 40.000 entrades s'han venut ja d'un màxim de quasi 50.000.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores, també per aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut un augment de la nuvolositat aquestes últimes hores i no descartem que al llarg de la tarda es pugui escapar alguna gota a punts de les comarques del nord de Barcelona i també del sud de Girona. Si arriba a ploure, precipitacions molt poc importants i unes temperatures que ja hem notat. Avui han baixat una mica respecte a les de dies anteriors. Per tant, tarda variable arreu del país, més sol a Tarragona, més sol cap a les comarques de Lleida i possibilitat d'algun plogim a punts de Barcelona i de Girona. Entre la tramuntana, al nord de la Costa Brava, i això també fa baixar les temperatures. La situació canvia de cara al cap de setmana. No demà al matí, perquè demà al matí farà més fred que no pas avui, però en canvi les temperatures diurnes pujaran i al centre del dia l'ambient serà molt suau i agradable. Demà al matí encara amb núvols a la costa central, per litoral de Barcelona, sud de Girona, moltes més clarianes a la resta, i de cara ja a diumenge esperem un ambient força assolellat a tot el país i temperatures més altes. Pugen les màximes dissabte, ho fan diumenge, i estarem parlant d'un cap de setmana de màximes en general d'entre 20 i 25 graus, que són temperatures clarament superiors a les normals per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz, a la producció. Comencem.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
La sequera que pateix Catalunya des de fa 36 mesos podria obligar la Generalitat a prendre decisions dràstiques, com ara prohibir l'obertura de noves empreses i ampliacions de les empreses que ja existeixen i que gasten molta aigua. El govern s'ho planteja quan s'arribi a l'escenari d'emergència per sequera en tot el sistema de la Conca Ter-Llobregat, que està previst per ara a finals de setembre, de desembre.
Sí, l'objectiu és no tensar la demanda quan s'arribi a les situacions més crítiques i també que les restriccions no siguin només suportades pels ciutadans a casa seva o pels pagesos al camp. De moment, la mesura afectaria les noves activitats econòmiques o les ampliacions d'activitats que utilitzen molta aigua, com ara noves places hoteleres, granges o indústries papereres. També està sobre la taula l'ús de vaixells per portar aigua de fora.
La situació és extrema i, per tant, totes les mesures d'estalvi possible estan sobre la taula del govern, que n'ha de prendre una decisió la setmana que ve, on ja va anunciar que entraria en situació de preemergència. Una d'aquestes mesures és la reducció de la pressió de l'aigua de les aixetes, que es calcula que reduiria entre un 2% i un 5% el consum depenent de la zona. De fet, a les empreses Aigües de Barcelona i també Aigües de Manresa són algunes d'aquestes gestores de l'aigua que ja estan fent proves per implantar aquesta mesura.
I és que Catalunya porta 36 mesos amb pluges per sota la mitjana i per això el govern es planteja aplicar restriccions la setmana vinent. Es començarà per una fase de preemergència com a prèvia a la situació crítica que es viurà just després de Nadal a finals de desembre.
Però si hi ha un sector on toca de prop la sequera és més enllà de l'agricultura, de la ramaderia del país. En moltes zones de Catalunya els animals han hagut de pasturar aquest hivern en camps que estan secs i moltes ramaderies hauran de començar a canviar ben aviat el model que fan de la gestió de l'aigua. Per això avui ens hem preguntat com ho viuen i com s'adapten en vistes que el futur no és gaire esperançador i per això avui volem saludar la Maria Àngels Prat. Ella és membre de la Junta de l'Associació Dones del Món Rural, també ramadera del sector boví. Què tal? Bona tarda, Maria Àngels.
Hola, bona tarda.
Aviam, està canviant molt el model de ramaderia degut a la sequera. Com us esteu adaptant en aquesta falta d'aigua?
Bueno, més que canviar la ramaderia, nosaltres el que hem de fer és mantenir els animals en un estat saludable i tenen les necessitats d'aigua i nosaltres els hi hem de poder garantir el consum d'aigua que necessiten. El que sí que podem intentar de fer canvis ja de manera urgent és el sistema de regadius que tenim, intentar muntar regadius que consumeixin menys aigua, que localitzin les zones on necessiten les plantes més aigua i fer més eficient tot plegat el sistema de regadius. Però això és una inversió i una manera de fer que no es fa d'avui per demà. Necessitem també el nostre temps.
I necessiten també, entenc, el suport de les administracions per tirar-ho endavant.
Sí, tot va lligat una mica, doncs, que clar, les ajudes, primer de tot, si no plou, no hi ha farratges, no hi ha menjar pels animals, doncs seria molt necessari que les administracions posessin a la nostra disposició unes ajudes per poder comprar aquests farratges i més endavant, a curt plaç, doncs, també per fer tot un pla d'estudi a nivell de Catalunya per poder millorar tots els regadius.
Ahir precisament celebràveu l'Associació Dones del Món Rural un congrés que tenia com a eix central la crisi de l'aigua, no? La gestió hídrica de les explotacions ramaderes. Quines conclusions en vau treure? Com van anar? Ja es van pensar solucions?
Bueno, van començar a debatre alguns temes de solucions, però amb una hora i mitja que vam dedicar a aquest tema no és suficient. Es varen exposar moltes idees, ens varen fer una explicació molt clara i molt tècnica de l'evolució del clima i és preocupant a curt i a llarg termini tenir abast dels aliments perquè la societat està acostumada a anar al supermercat i trobar tots els aliments a la nostra disposició. Ni ens plantegem com seria anar al supermercat a comprar patates o llet i no trobar-ho a les estanteries dels supermercats. Però si no comencem a fer canvis d'usos de models agrícoles i tot plegat, doncs és molt probable que la pròxima crisi pugui ser una crisi alimentària.
Ja per acabar, Maria Àngels, per la gent que no conegui el sector, com és ser una dona ramadera al segle XXI a Catalunya?
Una dona ramadera al segle XXI a Catalunya, doncs, és ser una dona que està treballant a l'explotació, sigui agrícola o ramadera o qualsevol explotació de Catalunya, que estigui treballant, fent el dia a dia, portant la gestió econòmica i la gestió empresarial, aportant idees, prenent decisions i sempre estan a l'última. I acompanyats d'una associació com la que tenim avui en dia en el nostre país, doncs és una mica més gratificant poder compartir el nostre dia a dia amb altres persones que pateixen o agraeixen les situacions que es plantegen.
Ja per acabar, no sé si teniu la sensació que les administracions us deixen una mica al marge, perquè sempre que es parla de sequera, es parla d'alimentació, es parla molt d'àrea metropolitana i les grans ciutats, però en canvi s'abandona les zones rurals.
Bueno, és que les administracions ens deixin de banda o no, nosaltres hauríem de poder ser capaços de fer comprendre a la població en general, àrea metropolitana principalment, que és la que està més desvinculada del sector agrari, que sobretot les persones quan anem a comprar ens plantegem d'on venen els aliments i qui els produeix, i si els tenim a prop de casa nostra. I seria molt més important que hi donéssim un valor i que sapiguéssim doncs, que produir un aliment té un cost i que s'ha de pagar aquest cost.
La Maria Àngels Prats és membre de la Junta de l'Associació de Dones Món Rural i ramadera també del sector boví a Catalunya. Creiem que avui ens hagi portat totes aquestes interessantíssimes reflexions a l'Estel Migdia. Maria Àngels, que vagi bé, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Més qüestions de l'actualitat d'aquest divendres després de dos dies de debat al Congrés dels Diputats i de l'elecció de Pedro Sánchez com a president. Avui el focus s'ha traslladat al Palau de la Zarzuela.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
Aquest era el moment en què el nou president del govern espanyol jurava el càrrec davant del rei Felip VI. La cerimònia s'ha fet al Saló d'Audiències de la Zarzuela davant d'un exemplar de la Constitució, com en la darrera jura del càrrec que va fer Sánchez, ha optat per no posar cap símbol religiós.
Sí, i ara amb el càrrec jurat, el líder socialista comença a fer trucades per confeccionar el futur govern. De cara a dilluns es preveu la presa de possessió dels nous ministres i posteriorment tindrà lloc l'intercanvi de carteres amb els seus predecessors. Ja dimarts es preveu la celebració d'un Consell de Ministres ordinari ja amb el nou executiu. La idea de Pedro Sánchez és formar un govern amb un perfil més polític que tècnic per combatre la duresa de l'oposició. Algunes fonts també apunten que hi haurà menys ministeris que l'anterior legislatura.
Com és habitual en aquests casos, ja han començat les primeres travesses sobre els noms que ocuparan els ministeris. Per ara hi ha noms que pràcticament és segur que repetiran, mentre d'altres, com els ministres de Podem, acabaran saltant del nou govern.
Es dona per fet que per part del PSOE seguiran Teresa Rivera, Maria Jesús Montero i també Félix Bolaños. Dels nous ministres sonen amb força el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, que assumiria la cartera de Cultura, i la portaveu de la formació a Madrid, Mònica García, que en aquest cas ocuparia la de Sanitat. Per part dels socialistes podrien entrar en aquest nou executiu els expresidents autonòmics Ximo Puig i Guillermo Fernández Vara. També cal veure quantes carteres s'endú el Partit Socialista de Catalunya i si repeteix o no Miquel Iceta. La catalana Raquel Sánchez estaria descartada per continuar el nou executiu.
Qui ja és segur que no veurem el nou govern és Alberto Garzón, el líder d'Esquerra Unida, que fins ara ostentava la carpeta de Consum.
En una carta, la militància explica que deixa el ministeri i també la coordinació del partit en una decisió, diu, molt meditada i que ja formava part del pla de ruta iniciat el mes de juny quan va renunciar a les llistes de Sumar a les eleccions espanyoles. Garzón feia 12 anys que era diputat al Congrés i ha estat els darrers 4 anys al capdavant d'aquest ministeri.
I per cert que el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, assumiria un càrrec en el Ministeri de Cultura, segons ha avançat avui Nació Digital. El número 2 dels comuns de la capital catalana deixarà el càrrec per acompanyar Ernest Urtasun.
El Digital també explica que Martí a hores d'ara ho nega, però que diverses fonts apunten que sí que podria fer aquest canvi d'aires. D'aquesta manera, vestiria amb experiència un ministeri que canviaria de mans dels socialistes a Sumar. De fet, té una llarga experiència en l'àmbit cultural, ha estat regidor de Cultura i abans també va ser delegat de Cultura i director de l'Institut de Cultura de Barcelona.
En tot cas, els partits independentistes catalans que han donat suport a Pedro Sánchez estaran molt pendents, no tant de la confecció de l'executiu, sinó dels compliments dels acords pactats que faci el nou govern. Qui ha posat pressió avui és Junts, que des de Ràdio Estel avisa Sánchez que el referèndum s'haurà d'acabar negociant si no vol perdre la presidència.
Si no s'avança en aquesta negociació, Junts no donarà els seus vots. L'estabilitat de la legislatura no està garantida. La legislatura durarà en funció de que el Partit Socialista sigui capaç de fer avenços cap a un objectiu que es diu referèndum.
L'eurodiputat de Junts també ha dit sobre l'amnistia que està convençut que passarà el filtre del Tribunal Constitucional. Per cert, una amnistia que el Centre d'Estudis Opinió diu que 6 de cada 10 catalans estan a favor d'aquesta mesura. Així ho recull el baròmetre que va encastar els ciutadans dies abans que es conegués el text que va registrar el PSOE aquest dilluns al Congrés. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda, però tot i no conèixer la llei al detall, la majoria de catalans estan a favor de la mesura per partits. Els simpatitzants d'Esquerra, Junts i la CUP són els més favorables a l'amnistia amb un suport del 94% entre els electors dels tres partits independentistes. La majoria dels votants dels comuns també hi donen suport, tot i que el percentatge cau 10 punts i baixa fins al 83%. També cal destacar que només la meitat dels votants socialistes donen suport a la llei d'amnistia, tot i que les enquestes es van fer després que Pedro Sánchez defensés la mesura davant el Comitè Federal del PSOE. Jordi Muñoz, director del Centre d'Estudis d'Opinió, creu que és massa d'hora per considerar que aquesta postura és representativa.
Hem de tindre en compte que la postura oficial del PSC o del PSOE a favor de l'amnistia és molt recent, però això és una foto de abans de la llei d'amnistia. Potser si ho preguntem dins uns mesos, observem que la gran majoria dels simpatitzants del PSC han estat convençuts o no, o han abandonat, diguem, la simpatia, o segueixen sent simpatitzants del PSC però segueixen estant en contra de l'amnistia.
Muñoz ha explicat que habitualment els catalans acaben comprant el discurs del partit que voten i que això es veurà a l'enquesta que publicaran cap al març. Els votants del PP i Vox s'hi oposen frontalment.
Una enquesta que també diu que el PSC guanyaria les eleccions al Parlament si avui hi haguessin eleccions. El CEO dona als socialistes una victòria folgada amb entre 39 i 45 diputats. A més, els independentistes, Pau, perdrien la majoria a la cambra catalana.
Sí, agafant la part alta de la forquilla, els independentistes sumarien 66 escons a 2 de la majoria absoluta. Esquerra Republicana manté el tipus i seguiria com a segona força amb entre 29 i 34 diputats, similars als 33 que té ara. Junts ocuparia el tercer lloc, però l'enquesta preveu una caiguda d'entre 8 i 13 escons, passant dels 32 actuals a una forquilla d'entre 19 i 24 diputats. Per altra banda, la CUP passaria de quarta a setena força al Parlament i obtindria entre 4 i 8 diputats davant dels 9 escons que té ara. Per primer cop, l'enquesta ha detectat una fuga de vot dels cupaires cap a Esquerra Republicana, que caldrà veure si continuen futurs baròmetres. L'estudi també preveu una forta pujada del PSC, que guanyaria entre 6 i 12 escons i passaria dels 33 actuals a entre 39 i 45. El PP s'enfilaria amb força fins la quarta posició i multiplicaria per 4 els seus diputats, passant dels 3 actuals entre 12 i 17. Jordi Muñoz, director del Centre d'Estudis d'Opinió, diu que aquests votants venen de l'abstenció, que les eleccions del 2021 va ser molt alta perquè es van celebrar en plena pandèmia i sobretot per la desaparició de Ciutadans.
L'altre gran moviment que n'hi ha, en el fons, és la dissolució electoral, diguem, de Ciutadans. N'hi ha bastants votants, diguem, flotant i disponibles per a ser recollits per altres formacions. En primer lloc, al PP, un de cada tres, en primer lloc al PP, un 25%, un de cada quatre, al PSC.
El baròmetre també preveu una pujada per als comuns, que passarien dels 8 diputats actuals entre 10 i 14 escons. Vox passaria d'11 entre 6 i 9 escons. L'enquesta es va fer durant les negociacions per la presidència del govern espanyol, abans que se celebrés la investidura de Pedro Sánchez.
Gràcies, Pau. Tornem a Madrid perquè el Tribunal de Comptes ha celebrat avui el judici contra els expresidents de la Generalitat, Artur Mas i Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i diversos exconsellers i exalts càrrecs del govern entre els anys 2012 i 2017 per les despeses de l'1 d'octubre i també pel del Diplocat. Els 35 encausats s'enfronten a una multa de 3 milions d'euros, tot i que podria quedar sense efecte per la llei d'amnistia. Judit Casellas, bona tarda.
Sí, bona tarda. Més de 30 persones que van formar part dels governs de Puigdemont i Mas s'enfronten a multes per haver destinat presumptament diners públics per la celebració del referèndum d'independència i per l'acció exterior de la Generalitat. Entre els encausats hi ha els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig o Francesc Homs, qui també exerceix d'advocat de la causa. A la vista, Homs ha defensat que no tenien capacitat per controlar tots els pagaments de la Generalitat el 2017 i atribueix part de la responsabilitat a la interventora general de l'Estat.
A mi m'ha inquietat molt constatar que la interventora general de l'Estat hagi posat de manifest doncs que controlava però no podia, perquè el resum ha estat aquest, és a dir, no, aquí es va explicar que tot estava controlat, però ella llavors diu que no tenia els mitjans per fer-ho, però alhora era la responsable de fer-ho.
Les defenses havien demanat suspendre el procés perquè previsiblement seran amnistiats, però la seva petició no va ser acceptada. La Fiscalia, que exerceix d'acusació, demana 3 milions d'euros, 300.000 menys que ara fa uns mesos. Qui també exerceix d'acusació és Societat Civil Catalana, que reclama més de 5 milions pels costos de celebrar l'1 d'octubre, com també per la política exterior que va desplegar la Generalitat a través del Diplocat durant tots els anys del procés.
Gràcies, Judit. I d'altra banda, el Tribunal Suprem avala la suspensió de l'escó de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, després que fos condemnada per corrupció. El jutge ha desestimat el recurs que va presentar la mateixa Borràs en contra de la decisió de la Junta Electoral Central de retirar-la l'acta de diputada, Júlia.
La defensa de la també diputada de Junts al·legava que no se la podia apartar del càrrec perquè la sentència no era ferma i encara es podia recórrer. Però el Suprem diu que és totalment proporcional deixar-la sense dret a exercir un càrrec públic perquè ha de prevaldre, diu, la necessitat de protegir les institucions públiques.
Tanquem bloc política en matèria de salut. L'Hospital de Sant Pau serà el primer centre català en començar a finals d'aquest any els cribratges de càncer de pulmó, un programa pilot per detectar aquest tumor en estadis inicials. Es farà durant 5 anys i es calcula que a Catalunya se'n faran uns 20.000 cribratges amb població de risc, és a dir, persones entre els 50 i els 75 anys que siguin fumadores o que hagin deixat de fumar en els darrers 15 anys.
L'objectiu del programa és detectar precoçment el càncer de pulmó, que és el més mortal a tot el món, causant 21.000 morts anuals a tota Espanya. Ara mateix, el 80% dels pacients arriben al diagnòstic en etapes localment avançades o molt avançades, quan els tractaments disponibles ja no són curatius i on l'índex de supervivència és del 15% a 5 anys.
Canviant de qüestió, s'amplia el Pla Juvenil de Descomptes per Entrades Culturals que impulsa la Generalitat, que ara passa a anomenar-se Cultura Jove. Així doncs, s'abandona el nom de 100 a 25 i el programa comptarà amb més oferta i la presència també de festivals de música.
A partir d'ara hi haurà ofertes durant tot l'any per un públic d'entre 18 i 30 anys i els joves catalans registrats a la plataforma podran adquirir entrades per iniciatives culturals entre un rang de preus de 5 a 20 euros en funció del cost original de cada entrada. El programa comença avui amb una oferta de 14.500 entrades per anar al teatre, concerts, com deies, o bé espectacles de dansa i circ. La idea és que en un futur puguin incloure's entrades a museus i cinema.
Acabarem aquest bloc avui a Girona, on l'Ajuntament començarà el pla per protegir del fred a les persones sense sostres el dia 28 de novembre i l'allargarà aquest any fins al 28 d'abril. Això és un mes més del que va durar l'any passat.
Durant les nits de més fred, les persones que dormen al carrer podran anar a passar la nit a l'edifici de l'antiga UNED, que comptarà amb 45 llits. Tots els sense sostre que vulguin anar-hi hauran de venir derivats per part del Centre d'Acolliment i Serveis Socials de Girona o de l'equip de Joves 360. Tot i que hi haurà tres perfils de persones que s'atendran sempre sense derivació prèvia, ho explica la regidora d'Igualtat, Amy Savali.
Persones majors de 70 anys, dones i persones amb discapacitat. Val? Llavors, aquests tres perfils seran persones que en principi s'acolliran, passaran la primera nit com a mínim a les instal·lacions, llavors ja a posteriori ja es anirà veient la valoració.
Les persones, Xavi, sense sostre, que vagin a dormir en aquest espai, també podran dutxar-se o rentar la roba.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Aquesta hora obrim informació esportiva parlant de la selecció espanyola masculina, que ha guanyat per 1-3 contra Xipre el primer dels dos últims compromisos, pol de classificació que tenia per a l'Eurocopa.
Sí, va ser un recital de la selecció espanyola que va poder fer-ne molts més a la primera meitat. Només en va aconseguir 3. Lamine Yamal obria el marcador als 4 minuts amb una gran jugada, un regat dins de l'àrea i posterior definició al fons de la porteria. El segon el feia Oyarzabal, que superava molt després d'una assistència de Grimaldo, debutant en el partit d'ahir amb la selecció espanyola. El descans arribava amb el 0-3 al marcador gràcies a un gol de José Lupilé. Retallava distàncies pels xipriotes al 74. Per cert que Lamine Yamal ha parlat sobre l'incident en Lewandowski, ha dit això a Teledeporte.
Bueno, yo creo que ya lo he explicado, son cosas que pasan dentro del campo. Nada, como un compañero más, venido muy bien y no hay ningún problema de vestuario, estamos todos muy bien y muy contentos.
Recordem que el combinat espanyol arribava al partit ja matemàticament classificat, però encara ha de certificar el liderat de grup. La Roja té molt a prop ser una de les 5 seleccions que estarà a la fase de classificació, concretament en aquest bombo 1. Si guanya o empata amb Geòrgia, ho aconseguirà. També ahir van debutar amb la selecció Rodrigo Riquelme, Alejandro Grimaldo i el jugador del Girona, Aleix García. El d'Ulldecona és el 7è tarragoní que vesteix la samarreta de l'absoluta i el primer futbolista del Girona en fer-ho.
Una aturada de seleccions que provoca un virus FIFA que ataca la Reial Societat i el Madrid.
Sí, el davanter de la Reial Societat Oyarzabal es va lesionar amb Espanya, segons el seleccionador Luis de la Fuente, però no sembla greu.
Miquel, hay que hacer las pruebas, pero ya estaba mejor, ha salido andando prácticamente con muy ligera molestia, pero vamos a esperar, ya sabes que estas lesiones musculares, pues hasta que no se analizan y se ven, se estudian completamente, vamos a ver mañana la valoración de los médicos y los resultados de las pruebas, ¿no?
No és l'únic perjudicat pel famós virus FIFA. El Madrid ha perdut Vinícius i també Camavinga. El brasiler va demanar el canvi a la primera meitat del duel contra Colòmbia. Encara no hi ha comunicat mèdic. El que sí que sabem és que el francès Camavinga estarà fora entre 8 i 10 setmanes. Es perd tot el que queda de 2023 i l'objectiu del jugador és arribar a la Supercopa d'Espanya, prevista pel 10 de gener.
I per cert, parlant de lesions, Alexia Botellas no s'ha entrenat tampoc i és seriós dubte contra el clàssic Barça-Madrid.
Sí, en aquest cas Mundo Deportivo informa que la davantera no s'ha exercitat amb normalitat i podria ser baixa. El punt positiu d'aquest clàssic serà l'assistència. El ritme de venda d'entrades fa preveure un ple a l'Estadi Olímpic Lluís Companys per veure el clàssic de diumenge de les 12 del migdia. A hores d'ara, prop de 40.000 entrades ja estan venudes.
A la segona divisió masculina, l'Espanyol ja prepara el partit de demà contra l'Elx.
Sí, significarà el debut a la banqueta com a local de Luis Miguel Ramis després de l'empat a 1 al camp de l'Osca. El míster té clar que vol corregir, què vol corregir respecte a aquell partit.
Ver muchas cosas diferentes de las que vimos el otro día. No tanto, insisto, en cuanto a actitud y en querer... que el equipo quiere, pero bueno, en soltarles, en que se expresen con mucha más tranquilidad, con mucho más atrevimiento, con mucha más confianza.
Ramis no podrà comptar ni amb Javi Puado, lesionat fins finals d'any, ni tampoc amb Melamed, Víctor Ruiz, ni Pol Lozano per lesió. Tampoc hi serà Keiri Baré, que es troba amb la selecció albanesa. L'Elx és 9è, només 2 punts per sota del conjunt perico.
En bàsquet, el Barça de Roger Grimau rep al Palau al València Bàsquet amb la necessitat d'oblidar Baskonia.
Toca fer net després de la duríssima desfeta al Buesa Arena. Parla l'entrenador blaugrana.
No hi ha molt de temps per molta cosa, sí per analitzar, sí per veure les coses que no hem estat bé, però ràpid hem de netejar el físic, hem de netejar el cap i demà preparar-nos per un partit doncs molt difícil, però bueno, conscients que juguem aquí al Palau i que tenim moltes ganes de tornar a jugar al Palau.
Rep el València 2:15 en partit d'Eurolliga. Qui no para de guanyar és el Madrid. Els blancs han tornat a exhibir-se aquesta nit contra un pobre Mònaco, 91-73. Musa ha liderat els madridistes amb 21 punts, 5 assistències i un 29 de valoració.
Parlem de motor. Sainz de segon i Alonso tercer a la segona sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Las Vegas.
Una jornada marcada pel ridícul organitzatiu. Només començar els primers entrenaments, l'etapa d'una claveguera ha trencat els baixos del Ferrari de Carlos Sainz i ha obligat a suspendre la sessió. S'han revisat totes les tapes del traçat, començant la segona sessió a les 2:30 de la matinada hora local. A més, l'organització ha fet fora els aficionats de les graderies al·legant motius logístics. El director de Ferrari ha titllat de lamentables els fets i ha informat que han hagut de canviar la bateria, fet pel qual Sainz serà sancionat amb 10 posicions a la graella de sortida de diumenge. De totes maneres, Sainz ha estat el segon més ràpid del dia, seguit per l'Aston Martin de Fernando Alonso. El monegasc Charles Leclerc ha estat primer.
I també ha començat el Gran Premi de Qatar de MotoGP, que pot proclamar Jaume Masià com a campió del món de Moto3.
El valencià en té prou amb guanyar i que Sasaki, el seu màxim rival al títol, sigui quart o pitjor. Un Sasaki que, per cert, ha caigut en la primera sessió d'entrenaments disputada aquest matí. Jaume Masià ha estat segon en una tanda liderada per Denis Onchu. En Moto2 ja coneixem el campió, Pedro Acosta, i en MotoGP no entrega la penúltima de la pugna entre Pecco Bagnaia i el madrileny Jorge Martín. 14 punts els separen a 2 curses pel final del Mundial.
Estel migdia.
Informació cultural, els catarres publiquen avui Invencibles és el disc que commemora els seus 10 anys de carrera. Si mai estic perdut, oh, oh, oh.
llum que em torna a casa, el vent que em dona...
Un disco on s'ha versionat els seus èxits amb la col·laboració d'altres artistes del panorama musical català, com aquesta que escoltem, Diamants, que canten amb l'Escolania de Montserrat.
Sí, en el disc hi col·laboren també Sopa de Cabra, Stay Homes, Lluís Llach, Joan Dausau, Els Amics de les Arts. El disc acaba amb una versió de Fins que arribi l'alba en el format simfònic del concert que van fer al Sant Jordi Club l'any 2019.
I també amb música acabarem avui a les Terres de l'Ebre, on Pepet i Marieta han estrenat avui la cançó Rockstar. Una cançó que forma part del seu proper disc petit format, que veurà la llum al mes de març i amb la qual començaran la gira de l'any 2024. I amb el seu ritme que acabem programa i acabem setmana. Ens retrobem dilluns al punt de les dues, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem ara amb la Mercè Raga i el Fabricació Pròpia, amb tot l'equip. Que vagi bé, bon cap de setmana.